Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Vols aprendre els consells i les vivències dels professionals de l'educació? Escolta Paraules d'Amor, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Estel. Un programa dirigit per l'Associació FERT i presentat per Magda Minguet. Els dimarts a les 8 del vespre parlem d'educació, família i parella a Paraules d'Amor, a Ràdio Estel.
I és que mai no ho diem tot, perquè ens quedaríem buits. Teresa Pàmies, la filla del Godari, 1998.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Debat a bat, el Bisbat de Lleida.
Déu vos guard, amics, benvinguts al programa Debat a bat. Avui us oferim el davantal i unes quantes notícies. Seguidament ens acompanyarà l'historiador Manel Lladonosa i acabarem amb l'agenda de la setmana. Que gaudiu el programa.
Avui, a la nostra secció d'opinió, us deixem amb el text de Natàlia Méndez.
Pels lideratges. Darrerament, i arran dels successos polítics, però també de mirar com funcionen les entitats del meu voltant, em preocupa què deu ser un bon lideratge. Se'n parla molt, i ara els bons són els lideratges horitzontals, empoderants, els codilideratges. S'arriba a afirmar que no calen, que el lideratge és col·lectiu. Però el que veig és que quan es diu que no hi ha lideratges, n'emergeixen d'informals, perquè simplement hi ha gent que per tarannà condueix, hi ha gent que prefereix seguir. Per mi, el lideratge s'hauria de poder assumir sense por i, per tant, comptant necessàriament amb els altres. Hauria d'estar profundament arrelat en la pròpia responsabilitat, plena de consciència i estimar la humanitat. I hauria d'estar acompanyat, comptar amb algú de confiança, que cuidi, que possibiliti repensar, avisi del que no es veu, doni suport o critiqui i que estigui al costat per ajudar a veure per on cal posar llum. Perquè un líder no és cap superheroi. Natàlia Méndez, directora d'Arrel Sant Ignasi.
Notícies del Bisbat.
Creen una aplicació per pregar per les vocacions.
La Delegació de Pastoral Vocacional del Bisbat de Lleida ha creat una nova aplicació per dispositius mòbils, Vocation Go. Aquesta eina està dissenyada per tal d'afavorir la interacció i la visibilització de les diverses iniciatives de pregària vocacional presents i actives a la diòcesi. L'aplicació és gratuïta i està disponible per dispositius Android i iPhone. L'APP inclou un apartat on apareix un mapa del bisbat indicant la ubicació dels grups de gent que es troben per pregar.
Alumnes del Col·legi Episcopal coneixen la tasca dels missioners a l'Índia.
La Delegació de Missions del Bisbat de Lleida ha continuat durant el mes d'octubre amb les xerrades a centres escolars per donar a conèixer la tasca dels missioners. Els alumnes de tercer d'ESO del Col·legi Episcopal han pogut escoltar la germana Maria, carmelita missionera, que va estar 15 anys a l'Índia. A la xerrada ha explicat la seva tasca atenent a malalts de lepra. La germana Maria viu ara a Lleida, on col·labora amb la unitat pastoral de Santa Maria Magdalena, el Pilar i Santa Teresina.
Trobada de la Divina Misericòrdia a Sevilla.
Els dies 21 i 22 d'octubre ha tingut lloc a Sevilla el desè Encuentro Nacional de la Divina Misericòrdia. L'apostolat de Lleida hi ha participat amb una vintena de persones acompanyades pel seu conciliari, mossèn Xavier Jausset. La trobada va incloure una conferència impartida pel bisbe auxiliar de Sevilla, Santiago Gómez, seguida de la Santa Missa a la parròquia del Corpus Christi.
L'associació Reintegra visita les instal·lacions de troballes.
Usuaris de l'associació Reintegra, entitat lleidatana que treballa des del 2001 amb persones amb risc d'exclusió, van visitar el passat 23 d'octubre les instal·lacions de troballes, empresa d'inserció de Càritas, que estan ubicades al Turó de Gardeny. D'aquesta manera, van poder veure quin és el procés que segueix la roba que els ciutadans lliuren a aquesta empresa d'inserció, promoguda per la Fundació Jaume Rubió i Rubió, fins que les peces arriben a les botigues. També van poder veure com es porten a terme els itineraris d'inserció laboral per a una posterior feina ordinària de les persones contractades.
L'entrevista.
Bé, amics, i ara passem a l'entrevista del programa. Avui ens acompanya en Manel Lladonosa, que actualment està jubilat, però va ser catedràtic d'Història Contemporània a la UDL, president de l'Ateneu de Ponent en els seus primers 8 anys de vida, i actualment és membre del Consell General de l'IREL, i a més, professor d'Història d'Església Moderna i Contemporània al mateix IREL. I enguany ha estat la persona encarregada d'impartir la lliçó inaugural que porta per títol l'IREL i la societat. Benvingut, Manel.
Gràcies.
Gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a tu.
Seria encertat dir que l'IREL sempre ha tingut l'interès d'estar en contacte amb la societat?
Sí, va néixer amb aquest objectiu. Va néixer amb l'objectiu de comunicar la fe a la societat i de crear ponts entre el món modern i la transcendència. És a dir, que la seva raó de ser és aquesta, precisament.
I quina és aquesta aportació que fa l'IREL a la vida universitària lleidatana?
Bé, d'alguna forma és que, de la mateixa forma que les altres institucions universitàries donen educació en els seus àmbits, ja siguin de ciències socials o ciències experimentals, estudis aplicats, etc., doncs el que fa l'IREL és fer una aportació, també, doncs, que vol ser de nivell universitari, des del punt de vista de la teologia i de el que podríem dir les ciències religioses.
I tu penses que els estudiants d'avui dia aprecien aquesta aportació?
Em sembla a mi que d'entrada els hi costa. Però també és cert que quan hi ha estudiants que fan cursos a l'IREL, ja sigui per alguna raó relacionada, per exemple, amb tenir crèdits per poder exercir l'educació religiosa als centres educatius, s'hi enganxen. És a dir, l'IREL és un lloc, un espai, on, d'una banda, s'hi ensenya doncs, la moral, la pastoral, la teologia, la Bíblia, etc., la història de l'Església, però també es crea una xarxa de relació humana i de comunitat educativa.
Això seria la... Si haguéssim de resumir en poques paraules la gran aportació de l'IREL, seria aquesta que ens estàs comentant ara?
Sí, jo crec que sí. És a dir, d'una banda, ensenyar, que és molt important, perquè... És a dir, fer adonar als que venen de que realment, a part d'estudiar qüestions que poden ser importants des del punt de vista professional, n'hi ha unes altres que apunten doncs, al sentit de la vida, però també al coneixement del que ha estat totes aquelles experiències que cerquen el sagrat, que cerquen, diguem-ne, anar més enllà, és a dir, que es plantegen el problema de Déu, que volen un apropament religiós, no? O aquelles persones que ja són plenament creients i volen aprofundir. Però en fer això i en trobar-se la gent allà, doncs efectivament es crea comunitat. I això és el que molts fa que s'hi enganxin i que continuïn els anys següents, no?
Uh-huh. El passat 19 d'octubre vas pronunciar la lliçó inaugural de l'IREL. Felicitats, per cert, per la lliçó.
Gràcies.
I al principi de la lliçó vas fer una reflexió sobre el moment actual que està vivint Catalunya, tenint en compte que tu ets historiador especialitzat en història moderna i, a més, un home doncs, amb un criteri molt, molt treballat. Ens podries fer unes paraules, donar unes paraules?
Home, aquest és un tema que a mi em preocupa molt perquè, com a ciutadà, no? Però també pensava, i sempre m'he preguntat, quin havia de ser el paper dels cristians. I a mi em sembla que el cristianisme, que és una religió fonamentada en l'amor, l'amor com el primer manament, doncs, d'alguna manera també, no podien renunciar, no podem renunciar els cristians a exercir un paper de pont i de diàleg. I aquest aspecte és molt important perquè crec que no ha predominat realment el diàleg. És a dir, tothom parla de diàleg, però el diàleg no és exactament una successió de monòlegs, que és el que moltes vegades passa, sinó que el diàleg és un intercanvi, el diàleg és reconeixement de l'altre, el diàleg és valoració del que l'altre aporta. I inevitablement és entrar en una negociació que vol dir transacció. Per això va funcionar bé la transició democràtica, perquè doncs, hi va haver una capacitat, una generositat d'arribar a acords. Aleshores, el diàleg requereix una disposició, diguem-ne, que no s'atura només en l'afirmació del teu punt de vista. No és només afirmar allò que tu vols aconseguir, és també optar per fer un cert intercanvi amb els altres. En aquest sentit, jo diria que en aquests últims mesos hem acudit a moltes manifestacions, però que convindria ara passar de la manifestació a escoltar-se i a dialogar.
O sigui, que l'ingredient fonamental que ens està faltant a tots és escoltar el que ens està dient la persona que en principi no pensa com nosaltres i que en fem una valoració. Com ens hem de prendre la postura de l'altre?
Primer hem d'escoltar i hem de reconèixer que l'altre té unes raons darrere i a més, en la vida política, que hi ha uns grups socials que també estan darrere d'aquesta posició. És a dir, el que no es pot fer és només valorar la manifestació que fan els uns i no valorar la manifestació que fan els altres. No, però sobretot s'ha d'establir un diàleg interior. Per exemple, al Parlament de Catalunya, a mi em preocupa una mica que sovint dona la sensació que allò és una successió de monòlegs. És a dir, convindria que s'escoltessin, no? És a dir, el que faci el Parlament, segons quin tipus de llei se tracti, és natural que sigui una majoria simple o una majoria absoluta. Uh-huh. Però, home, quan es tracta de grans projectes, un diàleg a fons i un saber dir, bé, però a veure, és a dir, què és el que podem fer realment, com ho podem fer perquè això doncs, aglutini el màxim de gent, és necessari, és convenient.
Potser això no ve tant de nou, o sigui, potser hi ha hagut una culminació d'això ara, però ja portàvem temps que donava una mica la sensació de que a tot arreu, per lo menos a l'estat espanyol, semblava que de vegades era això, no? Que cadascú deia el seu i no i allí es quedava, no?
Sí, efectivament, sí. És a dir, veritable diàleg no hi ha hagut. És a dir, el diàleg vol dir, ja dic, valoració de l'altre i transacció. Vol dir i saber negociar, saber... Doncs, és a dir, el que no pot ser és que el diàleg sigui només que l'altre accepti la meva posició. Això no és diàleg. I, sobretot, és molt important en la vida parlamentària. En la vida parlamentària cal que hi hagi diàleg entre les forces polítiques.
Aquest diàleg suposo que passaria... O sigui, m'equivoco si diria que consistiria que qualsevol polític, a part d'escoltar la gent que són pròpia en els seus votants, doncs tingués en compte les sensibilitats de la resta de ciutadans.
Sí, efectivament, sí. Hauria de ser així, sí. Ara estem en un moment en què això és molt important, És urgent, tal com estem en aquests moments, amb la situació que s'ha creat. O sigui, d'una banda, evidentment, per a molts de nosaltres estem en contra de que s'hagi dictat l'article 155, però també creiem que les coses s'haurien hagut de fer també d'una altra manera. És a dir, en aquests moments, el que crec que s'hauria de fer és fer un estat de la qüestió, dir, a veure, com estem? Com estem i com podem superar aquest moment actual, no? O sigui, amb quina mentalitat ens hem d'enfrontar doncs, als propers dies. De totes maneres, ja dic, hi ha unes dificultats reals, no? Les mesures que s'han fet d'empresonar dues persones importants del moviment independentista, és a dir, ja dic, la manera d'actuar l'1 d'octubre, tot això és un problema, ha creat un obstacle Jo particularment crec que s'ha d'actuar sempre democràticament i pacíficament, i que sí, sí, a Catalunya hi havia, anem a suposar, 2 milions de persones que eren partidàries d'un determinat projecte polític, això ja fa molt temps que s'hagués hagut d'assumir i precisament fer aquesta negociació. Però també entenc que a nivell interior de Catalunya també s'ha fet visible que hi ha diverses maneres d'entendre el que s'ha de fer pel país. I aquestes maneres d'entendre el país també han de negociar, també han de dialogar.
El que voldria preguntar ara és a l'IREL, tornant una mica a l'IREL, sí. I com a membre de l'IREL, m'imagino que vas una mica, bastant, en la línia que porta l'IREL, no? Que l'IREL sempre fa la seva aportació, doncs, mirant d'analitzar i descobrir, fent una lectura dels signes dels temps amb una visió evangèlica. Què significa això?
Home, significa, d'alguna manera, d'intentar, d'una banda, comprendre quina és la situació humana profunda de la realitat. És a dir, quins són els fenòmens que estan succeint ara a nivell social, a nivell cultural, a nivell antropològic, i, d'una altra banda, intentar actuar sobre aquestes situacions quan plantegen problemes en un sentit constructiu i de resolució de les dificultats. No? L'IREL sempre ha fet molt camp d'actuació, molt crida d'acció del fer ponts. No? Sempre ha dit, la missió de l'IREL és fer ponts. Doncs, això és el que ha de fer. No? És a dir, d'una banda, reconèixer la complexitat de la situació, no deixar-se, diguem-ne, seduir o deixar-se enganyar per les aparences. Quan, si veiem un fet que una mica més allunyat d'aquest, però que el van patir a l'estiu, no? Com és, per exemple, l'atac terrorista. Uh-huh. Doncs, hem de veure tots els factors que expliquen això. I no hem de tenir por. És a dir, hem de mirar clarament què està passant en aquesta societat, que hi ha unes persones que arriben a aquestes opcions. I a veure com podem crear antídots contra això, de manera que ningú vulgui, utilitzi, per exemple, el nom de Déu on va, o que diguem-ne, prediquin la defensa de la seva cultura, de la seva identitat, utilitzant la violència. No? És a dir, que d'una banda s'ha de descobrir la complexitat de la situació i, d'una altra banda, diríem, el deure dels cristians, doncs, d'evangelitzar, d'intentar fer, és a dir, d'intentar que prevalgui la cultura de la vida, el respecte sagrat a la vida humana, el respecte sagrat a la dignitat de l'ésser humà.
Manel, tu ets un home laic, compromès, creient, i a més ets historiador, la qual cosa et dona una visió bastant ampla de la realitat. Això, des del punt de vista de la fe, te posa, t'ajuda, te treu... Com ho vius?
Bé, a veure, la relació entre la història i la fe religiosa té una certa complexitat. Per què? Un, com a catòlic, tendeix, diguem-ne, a creure, a voler, no, d'alguna forma, doncs, que l'actuació de l'Església i l'actuació dels cristians, diguem-ne, sigui, doncs, el més d'acord possible amb l'Evangeli. Aleshores, clar, si l'historiador adopta un punt de vista, diguem-ne, apassionat, en aquest sentit, cosa que és comprensible, si un és profundament religiós, doncs vol això, no? Vol que l'Església sigui el més fidel possible a l'Evangeli. Però, clar, vull dir, un ha de partir de la base de que l'Església també és una institució humana, formada per sers humans, i un ha de pensar en un mateix, no? Que de la mateixa manera que un té flaqueses i incongruències i falla, doncs també passa la col·lectivitat humana que s'aplega a l'Església, doncs passa el mateix. Aleshores, jo diria que la fórmula d'actuar és que, d'una banda, com a historiador, procuri ser el més marciano possible, com un marciano, que vingués aquí a observar el que passa, i, per tant, també la realitat de l'Església, i que el que fa l'Església ha estat així, i què vols que hi fer-hi? Doncs ha estat així. Però, per una altra banda, com a creient, doncs també diria, home, extraure lliçons de l'Església, no? I de la història, no? Extraure lliçons. Vull dir, no sé, per exemple, ja per tocar un tema molt més llunyà, a mi m'impressiona molt veure com al llarg de la història de l'Església hi ha hagut corrents heterodoxos, heretgies, trencaments, i la passió que s'hi ha posat amb això, no? És a dir, els seus protagonistes hi posaven una passió que, difícil, que evidentment és bastant contradictòria amb la caritat i l'amor, no? Aleshores, què has de fer com a historiador? Doncs intentar comprendre què va passar allà, no? Moltes vegades el que passava és que allò era un conflicte de poder i hi havia política entremig. Per això va a la lliçó inaugural per parlar de les complicacions que té la unió, la unió de la política amb la religió, no? Però la unió no. Per la política i la religió no passa res. Ara, quan lligues les dues coses... O sigui, a vegades és això. No? La història t'ajuda a donar una mica de perspectiva. Ara, també la fe, doncs, d'alguna manera també t'alimenta doncs, buscar la solució d'alguns problemes, no?
A la lliçó inaugural vas donar pinzellada de molts moments de la història i, evidentment, ara no tenim temps de parlar, no?, de tot això, però... A mi em dona una mica la impressió que a partir de l'any 2000, amb tota la història de l'efecte 2000, com si la història s'accelerés, perquè van passar coses molt, molt grosses, molt gruixudes, des de l'any 2000 fins cap aquí.
S'ha accelerat molt, amb la globalització. Ja des de la caiguda del món comunista, diria, des de la caiguda del món comunista hi ha una acceleració, evidentment, sí. I és degut en bona mesura als progressos tècnics i és deguda doncs a la amb això no la al mercat, no, la força que té el mercat, la erosió cultural que significa la globalització i aleshores enfront d'això doncs hi ha unes reaccions que a vegades són dels fonamentalismes religiosos, altres vegades són els populismes, altres vegades són les exigències identitàries. I això fa produeix una constant fermentació, una constant ebullició. Efectivament, això fa que el creient no li sigui fàcil moure's entre això, enmig de tot això. Però potser el punt de referència està precisament en dir que la fe religiosa introdueix un cert distanciament perquè tampoc no et deixis ofegar per aquests corrents, per aquest remolí d'esdeveniments que s'acceleren.
Bé, i podem dir que gràcies a l'IRAL, que ens ajuda, és un dels espais que ens ajuda una mica...
Sí, perquè és un espai reflexiu.
A reflexionar. És molt important, això, eh? I això suposo que és una cosa que ens cal molt.
Sí, espais reflexius és molt important, sí.
Bé, Manel, ja hem acabat el temps que tenim disponible i només resta doncs, agrair-te que ens hagis vingut a compartir la teva saviesa i el teu punt de vista i a vosaltres, amics, que ens escolteu, doncs gràcies i fins a la propera entrevista. I ara us deixem amb l'agenda.
Agenda de la diòcesi de Lleida.
Conferència La psique del cos.
La psicòloga Pilar Castillo impartirà la conferència La psique del cos, dintre del cicle El cos en l'ésser humà, organitzat per l'IRAU. Serà el dia 16 de novembre a 8:15 del vespre a la sala d'actes de l'IRAU.
Jornades interdiocesanes de catequistes a Lleida.
Lleida acollirà del 17 al 19 de novembre les jornades interdiocesanes de catequistes. Les jornades començaran el divendres 17 de novembre amb una ponència de Joan Amic sobre la situació actual de la catequesi a casa nostra. El dissabte tindrà lloc una altra ponència del bisbe auxiliar de Barcelona, Antoni Badell. Per acabar, el diumenge serà el torn de la presentació de nous recursos digitals per a la catequesi.
Agraeix a la flama la seva llum, però no oblidis el peu del llum d'oli que pacient la sosté. Tagore.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
La jornada interdiocesana de catequistes. El comentari d'aquesta setmana és més aviat informatiu. És una obligació comunicar un esdeveniment molt important que se celebrarà a la nostra diòcesi el proper cap de setmana i una petició de col·laboració per a tots els diocesans. Es tracta de les desenes jornades interdiocesanes de formació per a catequistes, dirigides a totes aquelles persones que desenvolupen una tasca catequètica en les diòcesis amb seu a Catalunya. Estan organitzades pel Secretariat Interdiocesà de Catequesi i es convida habitualment a les diòcesis de les Illes Balears. La delegació de Lleida col·labora en la part logística de les jornades i presta atenció a tots els detalls d'acollida i desenvolupament de les mateixes. És una tasca amb certa dificultat que exigeix una molt bona disposició per part d'algunes persones. Els agraeixo el treball que han portat a terme i demana col·laboració a tots els diocesans. És la desena edició de les jornades. Això vol dir que durant 10 anys molts catequistes s'han reunit en diferents punts de les nostres diòcesis i han dedicat un cap de setmana a la trobada i a conèixer companys que porten a terme una mateixa tasca pastoral, així com també a la seva pròpia formació. Aquesta última se suma a la que ja reben en les seves respectives diòcesis i parròquies. El número de participants oscil·la entre 200 i 250, que arribaran a Lleida la tarda del divendres i retornaran a casa el diumenge després de dinar. Les activitats es portaran a terme a l'Acadèmia Mariana, al Col·legi Maristes de Montserrat i a la Catedral. Com a proposta complementària els oferirem un concert i les visites a la Seu Vella i al Museu Comarcal i Diocesà. En tots els àmbits de l'activitat humana és imprescindible la formació permanent. Mai deixem d'aprendre i l'interès per la pròpia formació ajuda a desenvolupar la tasca encomanada amb més possibilitats d'èxit. En el nostre cas, estem obligats a oferir a tots els catequistes un espai de formació que els permeti créixer com a creients i completar la seva dedicació com a agents de pastoral en les seves pròpies parròquies. Un tema guia el conjunt de les activitats de les jornades. Des d'aquest any, tenen com a principal objectiu l'acompanyament. Tots necessitem acompanyar i ser acompanyats. Els infants i els joves, els pares i les famílies, els companys i els preveres, els bisbes i els experts en diferents coneixements, volem conjugar el verb acompanyar. Ja ens sentim a prop del Senyor, qui, com va fer amb els deixebles de Maús, està a prop de nosaltres per evitar el cansament, el desànim i la tristesa. El tema central s'exposarà en dues ponències que oferiran les bases de l'acompanyament en els diferents nivells del temps, espai i persones. A continuació s'han previst uns tallers, 10 en total, en els quals els participants es podran apuntar de forma optativa. Es treballarà l'acompanyament en circumstàncies especials de dolor, de discapacitat o dificultats culturals, així també com es pot acompanyar als pares i a les famílies en general. Se senten acompanyats els catequistes? Figures bíbliques com que són model d'acompanyament, com acompanyem en el discerniment vocacional, etc. La Delegació Diocesana de Catequesis ha posat molta il·lusió i ha treballat amb intensitat per tenir-ho tot preparat. Demano a tots els catequistes de la nostra diòcesi que assisteixin a aquesta trobada. Demano també a tothom les vostres pregàries perquè cada dia tinguem més catequistes i estiguin millor formats. Aprofito per agrair sincerament la tasca que desenvolupen any darrere any i que beneficia a la nostra comunitat diocesana.
Hem arribat al final del programa d'avui. Ens quedem amb la reflexió tan necessària sobre el diàleg que ens ha fet en Manel Lladonosa i prenem-ho com una invitació a revisar quina és la nostra aportació al respecte, si som capaços d'escoltar i acollir a l'altre de debò. Fins la setmana vinent.